Vinga, anem a fer una mica d'història. 1965, el 22 d'agost, es presenten els gegants americanos, o els cubanitos, com els coneixem popularment. Una iniciativa de l'aleshores president de la Comissió de Festa Major, Samuel Barrachina. El disseny el va fer Llorenç Piques, acompanyat de Josep Muntanyola, i els va pagar fonamentalment la Pepsi-Cola. D'aquí que, d'una forma recurrent i amb una certa ironia o amb una certa gràcia, fossin batejats també com els gegants de la Pepsi-Cola, gegants que van ser fets a l'Ingenio, a Barcelona, i que van ser restaurats l'any 1999 i també fa 5 anys, l'any 2015, a motiu del seu 50è aniversari. Per tant, diguem-ne que hi havia una restauració recent o un maquillatge recent, o no sabem massa bé com definir-ho. Però el fet és que aquest 2020 els gegants han arribat al taller de l'Aleix Vall, de l'empresa Avall de Reus. Aleix Vall, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Com van arribar els gegants americanos al taller de l'Aleix?
Bé, nosaltres, ja et dic, es van posar en contacte amb la colla de les cubanites i ens van dir, doncs bé, que seria interessant poder tirar endavant doncs aquest procés de restauració integral, ja que feia anys doncs que sí que s'havien anat apedaçant, s'havien anat doncs afegint materials no constitutius de les peces, però mai se'ls havia tractat en profunditat doncs per tal de recuperar l'essència, vull dir, en aquest cas la policromia i la imatge original dels gegants, perquè quan anem afegint cos al final perdem doncs el nord, no? Per tant, dista molt aquella imatge del 1965, que és quan es van estrenar, doncs a l'agost, amb la imatge que vam anar a veure nosaltres ara, el 2019, d'aquestes figures, que havia canviat pràcticament al 100%.
Per la gent que ens escolti, la vostra empresa, l'Aleix, suposo que porta ja molts anys fent processos de restauració. Com s'acostuma a abordar la restauració d'una peça d'imatgeria com poden ser els nostres gegants americanos?
Bé, la nostra empresa, ja et dic, té una trajectòria, vull dir, és una de les empreses joves de la demarcació del Camp de Tarragona. L'any que ve, al gener, farem 8 anys, com a empresa basada en el sector de la restauració i, sobretot, també creació d'elements festius i gegants. I bé, el que nosaltres som un equip tècnic, format per 3 especialistes, que el que fem és tractem les peces d'imatgeria festiva tal i com si fossin, vull dir, les imatges que també restaurem de vessants, retaules o d'altre tipus de patrimoni, no? Llavors, quan tractem les peces de la manera, vull dir, com si fossin els sants, el que ens produeix és uns resultats, vull dir, molt més bons que pas a apedaçar les figures. Vull dir, nosaltres el que fem són informes tècnics, fem estudis, li fem una sèrie de proves a les figures i llavors quan les peces ens arriben al taller, el primer que es fa és un diagnòstic. Quan s'ha realitzat aquest diagnòstic, doncs hi ha una sèrie de proves primeres, llavors ja passem a començar a eliminar tot el tema dels afegits, elements afegits no constitutius de les peces. Què vull dir? Ja bé sigui doncs materials incompatibles amb les peces o d'altres temes a vegades que es posen reforços de fusta. Peces que el que porten són pes a les figures i el que els hi fan és mal, perquè visualment, clar, ens els canvien d'aspecte, no? El problema més gran que vam tenir amb aquestes figures va ser que se li va afegir sobre el cartró-pedra genuí, que són figures de cartró-pedra, que és el material tradicional de Catalunya, no? I també molt emprat a València. Se li va afegir 3 capes de fibra de polièster. Clar, la fibra de polièster i amb la resina és un material sintètic que damunt d'un material orgànic, que seria el cartró, el que ens provoca és una incompatibilitat de material per les tensions. Llavors, això què fa? Guerxa el gegant, que estava guerxat, produeix trencaments i sobretot no deix respirar el cartró. Per tant, a l'interior se van trobar quasi bé en la totalitat podrit de les figures.
O sigui, perquè ens entenguem, d'alguna manera, Aleix, el cartró no demana que a sobre se li posi una capa que no li permeti respirar. És com si l'haguéssim embarnissat, d'alguna manera.
Correcte.
Correcte.
El cartró és un material orgànic que és natural, també fabricat per les fibres tèxtils, tant del reciclatge del paper,
sí,
i necessita respirar. Llavors, clar, quan li apliquem un plàstic, li estem tapant aquest poro i no produeix aquesta ventilació, aquesta respiració. No només aquest és el problema primari, vull dir que podria tenir el cartró, sinó que també un problema afegit és que la resina de polièster, ja et dic, és un material incompatible. Una cosa sintètica, l'altra és natural. Llavors, aquesta incompatibilitat de materials el que provoca, a part de trencaments, és el que us deia, unes tensions que bé, es veuen els gegants doncs tensionats per un costat, és un pes afegit, estem parlant de que se li hem tret més o menys a cada gegant vora uns 5-6 quilos de pes al retirar tota aquesta porqueria, clar, llavors ha retornat ara el pes en origen.
Això també provocava, l'Eix, no sé si és una percepció de molta gent, aquests gegants s'havien engreixat, les seves faccions eren unes faccions més, no sé si més inflades.
No eren les seves faccions originals, vull dir, eren faccions que estaven manipulades. També hem de pensar que el gegant va patir una caiguda molt forta, per tant, tenia un forat a la meitat de la cara i s'havia perdut l'ull. Ara l'hem cercat i l'hem pogut trobar per dins, l'ull original del gegant.
Com? A veure, com? L'ull original del gegant estava dins el gegant?
Sí, bueno, al patir la caiguda sí. Va quedar per dins, sí. Aquest estava fragmentat, i llavors nosaltres, al restaurar i reforçar tota la part interior i desinfectar-ho, l'hem pogut trobar i ara l'hem tornat a recol·locar el lloc en origen. Per això la cara del Panchito, del Cubanito, sí. En aquest cas, no era la correcta durant tots aquests anys. Se li veia doncs una cara distorsionada observant les fotos del 1965 i fotos antigues, no tenia res a veure. Amb això ens ha ajudat molt, sobretot, ja dic, l'Ajuntament i la Colla, que han fet una tasca de recerca amb l'arxiu, i amb tota la documentació fotogràfica que ens han aportat, a nosaltres ens ha anat molt bé per poder lligar i vincular doncs, quan havien caigut les figures, quan s'havien intervingut, què els havia passat, perquè ja... Valtros m'heu dit que es van intervenir el 1999 i el 2015,
sí.
Però aquestes figures hem de pensar que la imatgeria festiva són figures vives, són de figures de la festa. I llavors sempre, entre les festes majors, se fan uns apanyos, uns arreglos, vull dir, uns arranjaments. No? Això és molt lícit i molt correcte, però al final, quan sumem aquest còmput d'arranjaments, ens provoca que tenim un gruix com el que nosaltres hem retirat als gegants de 7 capes de porqueria afegida per sobre de les figures originals.
7 capes? 7
capes. 7 capes que tenim documentades amb el canvi de color i els diferents afegits que se li han anat fent.
Deixa'm que incideixi una mica en aquest procés. Primer, perquè com s'aconsegueix separar el cartró pedra original de tot aquest material sintètic sense o intentar fer molt bé o menys possible la base original i després si heu aconseguit trobar, d'alguna manera, el color original de les faccions dels gegants?
Primer, el que es fa és unes cates o cales de neteja, que es diu que això el que ens assegura és saber en quina granulometria i en quin gruix, que és el mateix que granulometria, es troba les diferents capes. Ho mirem per micres, que és com es mesura, sí. L'amplada, i llavors sabrem en quin gruix hem d'incidir. Quan ho hem determinat en quina capa volem arribar, sabent si hi ha policromia original, que no sempre es troba la policromia original, en el cas del Panchito i la Panchita s'ha trobat la policromia original i moltes traces de la mateixa. Per tant, això ens ajuda a que puguin recuperar aquesta imatge. Tornant al procés,
sí.
El que fem llavors és anem eliminant de l'última capa, de la més superficial, fins a arribar a la més interior, sense danyar la capa que nosaltres considerem que és la més antiga original, que ja ho hem estudiat prèviament. I llavors això es fa amb bisturí. Es realitzen eines manuals com bisturí, vull dir, mai s'utilitzen ni percutors, ni martells, ni escarpes, sempre es fa molt lentament i es va realitzant amb bisturí. Agents químics s'utilitzen en el cas que no hi hagués fibra de polièster. Però com hi ha fibra de polièster, si li apliquem un agent químic, posem en risc les capes de policromia original de sota. Hem de pensar que és com si a la Terra féssim un forat i veiéssim els diferents estrats del sol, no? D'aquí trobem doncs, pedres, aquí doncs, minerals, però en el cas dels gegants és el mateix.
És que em sembla que estem començant a entendre i els nostres oients segurament també, perquè quan membres de la colla deien no, és que és un procés que està trigant molt perquè s'està fent d'una forma molt, molt mesurada, molt... Ara comencem a entendre per què triga tant això.
Clar, nosaltres vam mirar d'agilitzar-ho tot. Ja havíem començat els treballs de la intervenció dels cubanitos. Ens va agafar de ple doncs, tot el tema de la quarantena. Sí. Llavors vam haver de frenar motors perquè ens vam trobar doncs, que els proveïdors havien tancat i no tenien material per seguir. I aquests, vulguis o no, 3 mesos, a nosaltres ens han retrasat tot el procés. Perquè la nostra intenció és que estiguessin, evidentment, clar, per Sant Bartomeu, els germans tornessin a casa.
Està
però,
clar.
Bueno, no ho puc fer per Santa Tecla, ho vam intentar, però degut a aquests 3 mesos que portem de retras, més ara que els hem retornat al cartró genuí, que s'han tingut que reconstruir moltes parts, sobretot la cara del gegant, els braços estaven segmentats i trencats en diverses parts, podrits per dintre, cosits. Clar, nosaltres el que hem fet ha sigut, ja et dic, consolidar tot això. Consolidar vol dir que li hem aplicat uns productes per endurir aquest cartró que està malmès i alhora també l'hem fumigat i li hem tret tot el tema dels fongs perquè tenia molts fongs de putrefacció.
Entenc, Aleix, que estava pitjor ell que ella?
El gegant estava pitjor que
estava pitjor que la geganta.
Tot i que la geganta estava pitjor en altres parts. Per exemple, la geganta estava molt malament pel que fa a les mans i pel que fa als braços. Els dits de la geganta estaven totalment segmentats. Molts d'aquests dits ja era de manufactura. De quan van fabricar l'Ingenio van aprofitar diferents motllos que tenien per allà. I llavors doncs, bueno, hi ha moltes parts d'aquests dits que estaven a trossos, d'altres trencades per la meitat. Tot això hem hagut de reconstruir amb la forma, vull dir, que toca.
El cartró pedra suposo que no deu haver canviat amb el pas dels anys. És el mateix material de tota la vida?
Correcte. Nosaltres el cartró pedra el vam comprar a la paperera de València, vam comprar l'última tonelada que quedava de cartró pedra perquè la paperera plegava aquí. I llavors doncs, bueno, seguim utilitzant la mateixa tècnica amb el mateix material. Per tant, llavors ens ve aquella qüestió, no?
Et veiem a venir.
Els restauradors som els metges de l'art tipificats, no? Com podem reintegrar, en aquest cas, afegir un material de cartró sobre una peça que ja té una edat sense que li trenquem, vull dir, la història, i després que sigui discernible. Aquest criteri és importantíssim, que es discerneixi la nostra actuació sobre les peces originals genuïnes. Llavors vam pensar que teníem un cartró que és de color més rosat i tots els afegits que nosaltres li hem fet per poder subsanar les peces de cartró que faltaven, ho hem afegit en paper rosat. Què vol dir? Que el paper original dels gegants era el gris. Llavors, la nostra intervenció a la part interior s'observa on s'ha intervingut i on no.
D'acord. O sigui que...
És molt important pels historiadors i a nivell històric, vull dir, clar, per les figures, per preservar la seva originalitat.
No sé si també es parteix d'aquell criteri tan bàsic de la restauració que diu que tots els processos han de ser reversibles sempre. També?
Correcte.
Sí.
Per exemple, el que vam fer, que és aquest criteri de reversibilitat que diu, el que vam fer va ser, quan ja tenim els gegants totalment nets, me refereixo que ja havíem eliminat tots aquests afegits no constitutius de les figures, li vam donar 2 capes d'un separador, que és un vernís que nosaltres fabriquem, és un vernís totalment reversible, però molt fort. Aquest vernís el que fa és separar l'original de tot el que nosaltres afegim en reintegracions a posterior. Què vull dir? Que després nosaltres ja reintegrem matèricament i cromàticament, però la figura queda totalment separada.
D'acord.
Això quedarà palès a l'informe. D'aquesta manera, vull dir, si mai s'han d'intervenir d'aquí 50 o 100 anys, que la nostra idea és que les figures fins d'aquí 50 anys puguin allargar la seva vida i durin, però sempre i quan se mantinguin cada 2 anys una mínima intervenció de post a punt, que es diu, que és revisar que les figures estiguin bé perquè sempre pateixen cops, i vull dir, és molt normal això. I llavors, vull dir, amb tot el que m'ha afegit, que és totalment reversible, és perfecte, perquè ja et dic que és tot segons la llei vigent de patrimoni.
Pel nostre coneixement, el cartró pedra, segurament, per l'explicació que ens acaba de donar l'Aleix, bé, tots tenim més o menys al cap, no sé si dir... aquesta creença molt tòpica que la fibra ho aguanta tot i, per tant, les peces de fibra duren eternament i la fibra és el millor que hi ha. I aquí estem parlant, òbviament, d'un material, diguem-ne, molt prosaic, però molt noble, que és el cartró pedra. El cartró pedra, dit així, aguanta molt de temps, Aleix?
Nosaltres som fans del cartró pedra, però fans en el sentit perquè és el nostre llegat patrimonial, vull dir que ens ha arribat fins als nostres dies. La fibra, nosaltres la considerem bàsicament una porqueria, perquè no es pot dir més elegantment. La fibra es va crear per tema dels vaixells, que eren aquests plàstics doncs, que va estar de moda. Llavors, clar, dels vaixells es va extrapolar els motlles. Fins aquí, tot correcte. Però quan dels motlles ja ho extrapolem i ho passem a el que són les figures, el que la gent moltes vegades no té en compte és que la fibra té un envelliment que no té el cartró. La fibra, al cap de 30 anys, s'arresseca i comença a petar. Quan està en contacte directe amb el sol, en diferents bullimedis, peta aquesta fibra. Quan la fibra peta, llavors, clar, s'ha de reparar. I llavors comencem ja amb la reparació, reparació sobre reparació. Finalment, sempre s'acaba decidint de dir fem una rèplica. O sigui, ja comencem amb el rol de les rèpliques. Rèpliques innecessàries d'elements que no s'han de replicar. El cartró, a part de ser una tècnica mil·lenària,
sí,
vull dir que a Xina i al Japó ja s'emprava aquestes tècniques de cartró per quan se fabricaven dracs i també ens ve, doncs, vull dir, també de la carta pesta a Itàlia. Al Renaixement, per exemple, quan se feien professons, molts sants es feien de cartró. Per què? Perquè pesaven menys, les professons eren molt llargues i d'aquesta manera l'acabat era el mateix que si fos un emmotllat de pasta de fusta, que encara s'utilitza aquesta tècnica Olot, o vull dir, o un altre tipus de figures. El cartró, vull dir, a València, en altres municipis, sí, ha derivat per crear aquestes estructures meravelloses, doncs les falles, no? Que es feien per Sant Josep. També vull dir per Atrezzo, carrosses de Reis, de Carnaval, vull dir, era un material que es treballava molt bé. És un material que no és tòxic, és orgànic, maleable, fàcil de treballar. En contraposició tenim les fibres. La fibra és resistent? Sí, però el cartró també ho és molt. Perquè el cartró no va sol, va amb unes capes d'estuc a sobre, que és el que li dona aquesta, li acaba de donar aquesta rigidesa. I l'estuc el que ens permet és després realitzar uns acabats en pintura a l'oli i amb una pintura tradicional d'alta qualitat que la fibra de polièster mai ho permetrà.
L'estuc, Aleix, què és? Una mena de guix?
L'estuc està fabricat amb els mitjans antics, com nosaltres ho fem encara, que és amb cola de conill. La cola de conill, ara ho fabricant, coles fortes o de conill, és el que feien servir els ebanistes fa 100 anys.
D'acord, i que tantes pares, mares i avis i àvies deuen recordar en el seu dia, eh? La cola de conill, o sigui que sobre el cartró pedra es vernissa amb cola de conill?
Bueno, se li aplica cola de conill i llavors se li aplica també carbonat càlcic o blanc d'Espanya. I llavors, doncs bé, aquesta barreja el que ens dona és una duresa i una rigidesa que ens permet policromar i realitzar uns acabats magnífics. La fibra, el que dèiem, de polièster, sí que hi ha mitjans auxiliars que s'hi poden aplicar per pintar amb pintura a l'oli, però sempre diem el mateix, la pintura a l'oli és natural perquè està fabricat, vull dir, amb oli de llinosa i una sèrie d'additius, però és natural perquè ja ve de quan se pigmentava i es pastava aquell pigment antic, no? Això no ho accepta al final la resina de polièster i acaba saltant. Per això nosaltres el que hem fet durant aquests 7 anys, a part d'estudiar moltíssim el tema del cartró i les noves tecnologies, vull dir, aplicades doncs, en aquest suport, el que hem fet és intentar i mirar de preservar sempre el cartró, perquè tenim figures, vull dir, encara hi ha peces doncs, que tenen més de 500 anys que encara corren pel món i són de cartró pedra. Llavors, doncs, creiem que s'ha d'anar per aquí, per mantenir aquest cartró, que és el nostre llegat. La fibra és un invent modern, que ja que sabem que és bo per peixells i per altre tipus d'emplaçaments, però pensem que per elements festius la gent va molt equivocada. Diu, bueno, de fibra es pot mullar. Sí, el cartró no es pot mullar, d'acord. Però clar, què estàs portant? Estàs portant un tros de plàstic. Quin valor té un tros de plàstic en comparació? amb un element festiu de cartró, amb unes cortelles per dins de fusta de reforç, com nosaltres els hi fem.
Ens ho has posat molt bé ara, per tots aquells que diuen, bé, això de mullar, això deu voler dir que, home, si cauen quatre gotes no passa res, si cau un bon xàfec, els gegants s'han de guarir sota un balcó. D'acord, d'acord. Però suposo que ningú es plantejava a l'hora de fer, perquè gairebé diríem que més que una restauració, el que heu fet vosaltres és una reconstrucció, tal com estaven aquests gegants.
El que s'ha fet és, sobretot, un procés de restauració integral, però després també un procés de conservació. O sigui, què volem? Creiem doncs, que hi ha molts hàbits que s'han de canviar doncs, en aquestes figures. Fins ara es podien mullar. Bé, ara no es podran mullar. Llavors, què vol dir? Que sota del cavallet, les portadores en aquest cas hauran de dur uns plàstics o com un xubasquero perquè en cas que plogués, doncs se'ls li aplica aquest xubasquero i cap problema. I si plou molt, 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 com dèieu, doncs un xàfec, doncs llavors els gegants s'han de resguardar tal com s'ha fet sempre. És el que et dic. El tema de la fibra, el tema pes, que no n'hem parlat, la fibra sol pesar més si es fa tal i com s'ha de fer. Si la gent escatima capes, sí que pot pesar una mica menys que el cartró, però després ho notem en que són figures més dèbils, que s'imbregen i que es poden arribar a trencar per algunes de les seves parts.
Tot i que pel que ens dius, Aleix, després del procés al qual heu sotmès els americanos, aquests gegants pesaran menys.
Sí, pesaran menys. Més o menys ja us ho dic, li hem tret uns 5-6 quilos a cadascun, però que també aniran compensats en l'equilibri, ja que s'han pogut arreglar, per exemple, el cubanito, doncs, que estava garxat i que produïa aquest problema, doncs, que el ballar doncs, derivava més cap un costat que cap a l'altre. El que hem fet primer ha sigut arreglar el cavallet del gegant de fusta l'hem desmuntat peça per peça i s'ha posat tal com estava l'antic perquè hem trobat restes de l'original a dintre. Llavors, mirant la direcció, hem pogut refer l'amplada original del cavallet. Això també ens permetrà que ara una persona doncs, una mica més grassoneta i pugui entrar i tingui dret, evidentment, a poder portar el panxito. Perquè, esclar, no hi entrava ni jo allà dins d'aquell cavallet, estava tan dur. Llavors, la part de dalt, també el que és el tema del gegant, s'ha recuperat que sigui desmuntable, tal com era antigament, la part de la porta, el faldellí, de la part del tors en amunt del gegant, aquest sistema havia desaparegut. Estava tot enfibrat i la part de baix havia desaparegut. Llavors, el que hem fet ha sigut refer-ho. Refer-ho basant-nos en clar, les fotografies i en tot el material i documentació que hem trobat.
En tot aquest procés hi entra també el vestuari, Aleix?
Al vestuari només tocarem certs complements. Vull dir, entenem que el vestuari que porten ara és molt elegant, però que, clar, quan les figures estiguin completament restaurades, bé, la gent sí que els coneix per aquest vestuari, però no els hi quedarà bonic. Vull dir, el vestuari maco que portàvem, per exemple, és l'anterior al d'ara i el que havíem portat anteriorment. Aquell vestuari era un vestuari d'època preciós. Mm-hmm. El d'ara, bueno, és curiós, és anecdòtic, tothom els coneixem així, però bueno, arribarà el moment que s'haurà de substituir el vestuari. Nosaltres, com ho solventem? El que hem fet ha sigut joieria nova per la geganta, que se li han encarregat unes joies doncs, modernistes. La geganta presentarà unes joies modernistes, un camafeu també estil modernista, durà un anell, que fins ara no l'havia portat, per tant portarà un anell nou, que és bastant interessant, amb l'escut del municipi de Sitges. Després també a la part del darrere del cabell li hem buscat unes aplicacions molt interessants amb perles i llavors, bueno, amb ella li fem joieria, l'ombrel·la, o el paraigües, el paraigüet, li fem nou també, preciós de puntilla de chantilly francesa, tot vull dir fet a mà, molt bonic. I llavors, què més durà la geganta? No, la geganta, li canviem la pamela, evidentment, perquè ha d'anar en sintonia, vull dir, a que ara, com estan restaurats, vull dir, la pamela que tenia estava bastant malmesa, llavors vam decidir que se li canviaria. El panxito se li canvia el barret, que pesa molt, té un excés de pes, i llavors n'hi fem un de menys pesat, seguint la mateixa línia, per tant serà molt similar al que ara porta. I amb ell li hem canviat el bastó, que un ebanista ens està fent un bastó nou per ell i se li farà un anell amb l'escut del municipi de Sitges també. Ell portarà un segell i portarà l'escut. Això és interessant perquè també els dona doncs, més aquest vincle amb on ells es troben, no? I ja està. Però en Panxito feia molts anys que no se li canviava el bastó.
I en quin procés està ara la restauració? Quant de temps més o menys us queda?
Nosaltres, si Déu vol i tot va bé, vull dir, la nostra intenció és que a finals d'octubre els gegants puguin estar a Sitges. Ara estem acabant de consolidar els braços dels gegants i sobretot, vull dir, bueno, reconstruint anatòmicament el que és el rostre del gegant, que és el que pitjor està. Llavors, la modista paral·lelament està amb el tema dels barrets i, bueno, el llauner i tots estan amb el tema de les joies. Vull dir, aquí cada un té la seva feina.
Ja està clar.
És una feina interdisciplinària, vull dir, el costat té la seva, vull dir, cada un. I llavors anem així una mica ara com a bojos, corrent, perquè ens feia molta il·lusió que poguessin estar per Santa Tecla, però degut a el que us hem comentat abans, de tot el que s'han trobat, aquests processos no es pot córrer, perquè quan correm, llavors tenim problemes, veritablement. Mm.
Una qüestió d'aquelles que li deixem a la llibertat de l'Aleix Vall, si la vol dir o no la vol dir. Però com que més d'un de vostès a casa seva deu estar pensant el que pensem nosaltres, bé, tot això quin preu té?
Tot això quin preu té? Doncs això té un preu aproximadament d'uns vora uns 6.000 euros, que és el que va donar en pressupost, això ho té l'Ajuntament també, i bueno, creiem que és un preu just doncs, per tot el que s'està fent.
És que ara estàvem escoltant tot el que s'ha fet i pensàvem, doncs, doncs ara ens dirà un preu estratosfèric. No. I en canvi, home, no direm 6.000 euros, evidentment són 6.000 euros, però davant de tota aquesta feinada que s'ha fet, vaja, ens sembla que en l'àmbit de la restauració veritablement la mà d'obra és una mà d'obra molt qualificada que no es troba a cada cantonada. I suposo que aquí s'ha hagut de fer, com és evidentíssim, perquè hem transcendit també algunes fotografies, una feinada d'aquelles de por. I ara, si tenim aquests gegants així, diguem-ne que quan els hem de tornar a passar una miqueta pel taller?
Bé, nosaltres ho vam parlar amb el regidor de festes,
sí.
També vull dir amb els tècnics i amb les cubanites. El que els vam comptar és això, que la idea és que cada dos anys no és que poguessin passar pel taller, cada dos anys que se'ls fes un manteniment puntual.
D'acord.
Què vull dir? Si hi ha un copet, s'arregla. Però, sobretot, el que nosaltres fem és que totes les figures que intervenim sempre ho donem de coll un any de garantia oficial, que això en altres tallers no t'ho fan. Per què? Perquè entenem doncs, que són peces que s'han de tractar amb una serietat i, per tant, nosaltres sempre assegurem les intervencions que fem. Així que, llavors, donem aquest plaç d'un any d'aquesta garantia que en cas que passés qualsevol cosa, doncs nosaltres, si fos per qüestió nostra, se'n faríem responsable. De moment, no s'ha passat mai res i toquem fusta i que duri. Però quan es fa una intervenció ben feta, vull dir, no hem de patir. El que sí que hem de patir és el que diem amb la cura posterior, que és aquest manteniment, no? Llavors sempre es pensa en que no hi puguin haver problemes. Per tant, per exemple, el que també els hem arreglat és el suport d'on se presenta el Panxito, que és damunt d'uns peus de fusta. Això doncs, també s'arranjarà i se li aplicarà una planxa de ferro amb rodes perquè mai el gegant pugui tornar a caure mentre estigui en aquest suport.
Ah, entesos.
O sigui, sempre intentem pensar més enllà de dir com els heu de transportar, com aniran, de quina manera s'han de desmuntar. I això és el que fem aquesta pedagogia que és tan important, que l'altre dia ho comentava. La nostra tasca al final no és només tècnica o científica, sinó que també és pedagògica. A vegades la gent tenim el mal hàbit de que, bueno, com ho hem vist sempre, que els gegants se tiraven a dins d'un camió, m'ho invento, ho hem de seguir fent. Doncs potser poden anar al camió, però sobre m'ho invento un matalàs o un altre tipus de mitjà auxiliar que pugui preservar de que les peces no pateixin, no?
10:35, una qüestió final per l'Aleix Vall, a qui li agraïm que tot aquest temps i sobretot les explicacions. Ha estat una de les restauracions més complexes que heu fet, Aleix?
No, n'hem fet de pitjors.
Vaja, és un consol, això. És un consol, això.
La restauració més complexa que hem fet fins ara en aquests quasi 8 anys d'empresa ha sigut la de la Font Vella d'Igualada, que són gegants quasi bicentenaris, que és el que ens ha donat, vull dir, molts problemes, però alhora moltes alegries i també el resultat final ha sigut excel·lent. Llavors, però clar, també hem de pensar que hi ha hagut un any de feina al darrere.
Doncs, de moment, el mes d'octubre, si tot va bé, si la pandèmia deixa treballar amb la tranquil·litat necessària els tècnics d'Avall, de Reus, tindrem els Cubanitos de nou a casa després de tot un procés molt laboriós de restauració. Aleix Vall, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres i per les explicacions.
Pues moltíssimes gràcies.
Gràcies. Adéu-siau, bon dia.